Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.
Així a les 11:23 seguim el fil per randa d'avui, com sabeu, encetam un mes nou, el mes d'abril. I bé, tenim aquesta secció. Ahir era dia festiu, no vam poder tenir aquesta secció musical que tant ens agrada, que és l'Output, però l'hem traslladada avui dimarts i ja tenim la nostra col·laboradora Alba Lora preparada als estudis de Ràdio Pollença. Molt bon dia, Alba.
Bon dia.
Avui te tenim aquí un dia més.
Avui sí.
Que tant mos agrada poder-mos veure, no? Cara a cara i que no sigui a través d'una pantalla de mòbil.
Sí, sí, ja és diferent.
Bé, avui ja vam avançat una miqueta avui de matí, però xerrarem de jazz, no? L'estil musical jazz.
Avui sí, ja hem fet qualque programa, en vàrem fer un de Latin Jazz.
Sí.
I avui, pues, ho estendrem un poc més i xerraré de les big bands.
Exacte, de les big bands, així que bé, no te vull llevar més temps, que avui és un programa un poc llarguet i molt interessant, així que podem començar molt, eh?
Vale, pues bé, com sempre faig una introducció amb un poc de... els orígens i els inicis, així que, bé, una big band és una agrupació musical pròpia de la música de jazz que es va popularitzar en l'època daurada del swing, que ja vàrem xerrar quan vàrem xerrar del Latin Jazz, que és un estil que el 1935 es va denominar com l'estil dominant als Estats Units, on el terme ve de l'anglès columpiar. I en el jazz pues, s'aplica per expressar la idea de mantenir el temps continu i fluid enfatitzant el cop 2 i 4 de la pulsació del compàs. Doncs després de que es tanquessin les sales de Storyville, que és un districte de Nova Orleans que bé, va generar un gran nombre de músics, pianistes i cantants, i on al principi pues, aquestes eren músics a mig servici, ja que hi havia molta música a la ciutat, però poc diners per la gent que tocava. I més si aquestes persones eren negres. Per
clar.
Tant, els hi va tocar treballar de picapedrers en fàbriques de cigarrets o a les embarcacions, inclús del Mississippi.
Clar, el que en xerrem moltes vegades també passa sempre, quan més integrants té un grup, també ho de més, més s'han de dividir, i a més, en aquell temps, una persona negra tenia també, estava en desavantatge, podríem dir, no?
Sí, podríem dir així.
Mhm.
I bé, els músics, pues, veient que els seus ingressos disminuïen, pues, van començar a migrar cap a Chicago i més tard a Nova York, on el jazz tradicional que es va conrear al Mississippi ja començava a quedar endarrerit, ja que era molt primitiu i no lligava amb l'estil refinat d'aquesta influència europea de les orquestres de ball, que en aquell moment pues, estaven de moda. I per tant, una de les solucions va ser ampliar el petit format dels grups de Nova Orleans a la instrumentació de les orquestres d'entreteniment. Òbviament, pues, aquests arranjaments estaven adaptats per la nova plantilla d'instruments.
Exacte, se va ampliar, no? El que dèiem, teníem un format més reduït i d'ampliar per poder ficar més músics i donar-li un altre
clar.
Toc.
I si voleu, pues, podem començar a escoltar una de les cançons més primitives d'una big band, no? Dels seus inicis.
Molt bé, anem a escoltar-la.
Thank you.
Bé, deixarem aquesta música una miqueta de fons perquè dona ambient, mos anima. Jo el que... No, és que amb bujars, això me passa que bé, cadascú se fixa més amb una línia melòdica o amb un instrument en concret, i això no sé per què m'atreu molt el contrabaix. Estic escoltant tu, tens un ritme que fa aquesta escala que fa, això m'atreu molt. Quan vaig a veure a vegades a les jam sessions o això, si hi ha contrabaix sempre amb aquest com a empanada, podríem dir, no? Mirant com toquen el contrabaix.
Sí, és un dels instruments que solen portar la pulsació, no? Seria...
Que fa un ritme.
Seria com en el classicisme l'orgue al piano fa el baix continu.
Exacte.
Que tota l'estona du una pulsació, però el contrabaix passa el mateix. Que no vol dir que no pugui fer solos, perquè moltes vegades les jams també, però és qui sol dur aquest tempo sempre ferma on la resta de la melodia i els instruments...
Fa escales per acompanyar aquests solos, però sempre marca el tempo, és a dir, ell marca quina pulsació se segueix.
Clar, i sempre pues, està d'acord amb la tonalitat que se trobi, no podrà fer tampoc notes aleatòries.
Clar, i també el que sentíem, bé, ara també m'estàvem sentint una miqueta de fons, que clar, en aquest cas, dos instruments de vent, no sé si n'hi ha dos o tres, són el que fan un solo, es duen aquesta melodia principal,
sí,
i en aquest cas...
Primer hem escoltat un solo de trompeta i després de trombo, que bé, després ho explicaré, però hi ha dues seccions de... Bé, tres d'instruments de dins la Big Band. Però bé, si seguim amb aquest exemple que acabem d'escoltar...
Sí?
És que m'ho hi ha molt a dir!
Hi ha molta informació. El jazz ja sabeu que dona per molt i més quan xerrem d'aquestes Big Band. O sigui que
sí.
Important aclarir que avui donarem molta informació. Així que estau atents.
Així que bé, aquest és l'exemple perfecte, no?, per explicar... Pues que la Big Band deriva d'una ampliació del petit conjunt de jazz que provenia de Nova Orleans, que estava formada pues, per una secció melòdica on hi havia trompeta, trombó i clarinet, i una secció més rítmica i harmònica formada per una tuba on contrabaix, banjo, guitarra o piano, i també la percussió, com sempre hi ha la bateria. I bé, hem escoltat una composició de Fletcher Henderson, que va ser un dels primers arreglistes i responsables de fixar aquesta instrumentació definitiva que a poc haurà anat variant, però és la que ens trobarem avui en dia. I va ser pues, un procediment que va constar de duplicar o triplicar els instruments de vent, on també la secció dels saxòfons va anar substituint progressivament els clarinets, ja que tenen més potència i podien equilibrar més els volums dels metalls que no aquests clarinets. Que no vol dir que hagin desaparegut de les Big Bands, perquè hi ha Big Bands que també tenen clarinets i inclús unes altres instrumentacions, o Big Bands que també ja s'han començat a fusionar. I, per exemple, Antoni Baquer,
sí,
el pianista, té una Big Band que és com un ensemble que hi ha... instruments d'orquestra, com els violins, contrabaixos, que els fusiona amb un conjunt de Big Band.
Clar, jo el que crec és que lo que se fa, la mescla de cada instrument, és a dir, hi ha instruments de vent, de corda, sabem, no?, que hi ha diferents tipus d'instrument, i en aquest cas, depèn de la Big Band que tinguis, emplearàs un saxo,
clar,
o si li vols donar un altre estil, un altre tipus de so, emplearàs un clarinet,
clar,
no?
Clar,
també
clar,
depèn dels instruments que ho complementin, perquè si tens un clarinet però no se'l sent perquè tots els altres instruments el tapen, no te convé tenir-lo perquè, pobret, el tens allà i no s'aprecia, no?
Clar, i també que abans molt d'aquests músics tocaven més d'un instrument.
Clar.
I també hem de tenir present que els estudis de gravació que hi havia abans no són el que hi ha avui. Abans hi havia pues, una Big Band i simplement hi havia un micro o dos que estaven al mig. I tocaven tots en conjunt i era el que s'escoltava.
Eren micròfons d'ambient que agafaven com si estiguessin assetjant sense micròfon.
Sí, com ara que hi ha un micro per un dos saxos, un micro per les tres trompetes. No, no.
Ara tu pots pujar el volum, si hi ha un clarinet i no se'l
sent,
tu...
Després ho pots modificar.
Exacte.
Però abans, pues, la persona que havia de fer-ho solo, en un moment que feia solo, s'apropava en un micro i després s'allunyava, i el mateix passava amb un cantant que havia l'agrupació, per exemple. S'apropava i després hi anaven fent aquest joc. Per tant... també era més difícil, era com en una mateixa toma ha de quedar bé, perquè després tampoc se podia modificar com ara.
I ara, per exemple, se grava també per instrument, se fa una base i després cada instrument allà no era tota la vegada, i si un s'equivocava
s'havia de tornar a començar perquè d'allà no se podia retear.
Ben vora.
Però bé. Bé, i no obstant, per la crisi que mos trobàvem en aquell moment, que era la que va ser generada per el crack del 29 i la Gran Depressió, no va suposar el final del jazz, on les interpretacions d'aquestes agrupacions i dels músics, pues, el que varen fer pues, va ser afegir alegria i optimisme en aquell moment. I el nombre de bandes pues, varen començar en augment, ja que l'augment de músics que no tenien treball pues, va resultar com econòmic contractar bandes que a la mateixa vegada pues, requerien una gran quantitat d'intèrprets per a la seva agrupació.
Uh-huh. És a dir, en aquest cas hi havia molt de músics que se van quedar sense feina i el que van fer és, per no fer res, muntar una big band, provar amb sorts i sortir a compte pagar una big band, i aquestes persones potser no tenien molt bon sou, però com a mínim tenien uns ingressos, no?
Tenien uns petits ingressos i ja també se començaven a fer renom i anar d'un lloc a l'altre coneixent. Però bé, que això inclús segueix passant avui en dia.
Sí, ben vera. Sí,
és així. Així que bé, també és un exemple de lo que acabam de dir, lo que estem escoltant ara.
Anem a escoltar-la un poc més ja. Veiem aquí un estil totalment diferent, no? Un ritme més lent,
sí, ja
no tan animat.
Ja comença a canviar.
Sí, eh? Ja no és aquest això animat que molt motiva. És diferent. Això me recorda una miqueta segons quines pel·lícules de Disney i d'animació. Aquest moment que potser qualcú va tot sol per un carrer,
exacte,
que està un poc més trist o que té qualque problema, me recorda en això.
Inclús a pel·lícules de Disney, però de dibuixos animats.
Exacte.
Tipo Mickey Mouse i coses d'aquestes, sí que utilitzaven molts recursos de jazz.
Mm-hmm. Idò, no sé, a vegades és el que dèiem, dus aquí música que podem associar amb coses actuals, amb coses antigues, amb pel·lícules, amb anuncis.
Sí, exacte.
La música és per tot.
Sí, i bé, aquí també veiem que primer, és a dir, segueix havent una melodia de fons, però primer hi havia una trompeta que tenia una sordina.
Exacte.
I després aquest solo l'ha agafat el piano, que ha seguit fent la melodia que venia fent la trompeta, però ja l'ha anat modificant a la seva manera.
És que no vam dir en aquest cas que estàvem escoltant ara mateix.
I del que vam d'escoltar en Nerl Hines, que era pianista i va néixer el 1905, un dels millors pianistes de jazz considerats avui en dia, que va tocar també molt d'anys amb Louis Armstrong, i qui acompanyava la trompeta, on les seves improvisacions amb el piano pues, eren escoltades amb un gran entusiasme per aquells devots del jazz en aquella època d'expansió de la música de jazz de Nova Orleans, i la cançó era Harlem Lament.
Molt bé, mira, ja ho diu, lamenta. Ja se lamenta en aquesta, sí, en aquesta cançó.
Pues bé, Nerl pues, va començar a utilitzar elements musicals un poc més virtuosístics i que els va introduir quan treballava en grans conjunts, en el que destaca el piano, com la cançó que acabam d'escoltar, que després desenvoluparà un gran solo.
Sí.
I que aquest instrument també es comença a consolidar com un dels idonis per a la realització de solos d'improvisació del jazz dintre de les agrupacions de les big bands. I el que fa, pues, ofereix com un tipus de diàleg entre el piano i l'orquestra. Inclús pot començar els altres instruments a fer melodia i entrarà el piano. I després seguirà el piano i la melodia igual i tornarà... És com un joc de... Ara tu, ara jo.
Com una conversació musical, eh? Sí, ho veiem també a diferents estils, que sempre hi ha un o dos instruments que, així com van passant els anys i depèn d'un moment que se troben, destaquen més que els altres a l'hora de fer solos, el que xerràvem, no, abans? O sigui que en aquest cas és el piano.
Sí, i pues, d'aquesta manera, pues... anem avançant un poc més i el jazz i les big band dels anys 30 pues, varen començar a tocar en festes i diverses celebracions en les que reunien gran multitud de gent i on el ball i la música eren la principal via de distraure, ja que tenim en compte que ens seguim trobant amb tota la situació que veníem del cap del 29 i
aquesta
la gran
crisi
que va aparèixer a continuació. I també pues, aquesta ampliació de l'instrumentació el que va fer va ser crear una necessitat d'escriure parts obligades, no?, entre ells. Per exemple, alguna introducció, l'exposició del tema principal de la composició i inclús alguns open solos. Que
què
eren...
és això?
Bé, uns open solos són uns espais que se reservaven purament per l'improvisació amb els seus corresponents acompanyaments de l'orquestra. Tu, pues, a lo millor el director afegia a la partitura open solos. I és un solo que no està escrit a la partitura, perquè hi ha solos que estan escrits.
Sí.
Però aquests no. Simplement que l'intèrpret, pues, en aquest moment...
Com si fos una jam session que actual. En aquest moment l'orquestra sabia quin acompanyament havia de fer, no? Dins quins tons. Clar. I tot això, i després l'instrument solista improvisava.
Clar, i a lo millor, pues... Feia dues repeticions de 16 compassos, però el director li deia una altra vegada i tornava a repetir, i com que no està escrit, pues, està
que la això vulgui. És la bo directa.
Això sí. I bé, i també és bo que si t'equivoques no passa res, perquè ningú sap el que estàs tocant.
Tu potser volies tocar una nota i n'has tocat una altra, però no si no queda malament ja va bé, eh?
Exacte. I bé, i aquests requisits pues, eren pensats i elaborats anteriorment a les partitures i establerts entre els seus respectius músics i que no era una cosa que els feia sobre la marxa, no? Mm-hmm.
Clar, ho hem dit ara, sí.
I bé, pues, l'instrumentació d'una big band, que hem comentat ja un poc abans,
sí,
sempre pot anar variant, inclús incloure instruments fora d'aquesta agrupació establerta, però que, perquè ens quedi així un poc clar, anomenaré els instruments d'una big band estàndard formada per tres seccions. La primera seria una de vent fusta formada per dos saxos alts, dos tenors i un saxo baríton. Una secció de vent metall formada per quatre trompetes i quatre trombons. Mm. I una secció rítmica harmònica que ja és formada per la bateria, el contrabaix, una guitarra i un piano.
Clar, el que dèiem abans s'ha anat ampliant, abans potser només tindríem un saxo, ara en tenim quatre o cinc. Clar. Anem veient com tot se va ampliant també per crear aquest so més ple i per crear aquesta big band.
Clar, potser un director també li convendrà més tenir més uns instruments que uns altres, o depèn del repertori que toquin, doncs pues avui convido dos saxos més o...
Perquè
avui...
necessita més potència en aquesta part.
Exacte.
O... Molt bé. Vols que escoltem un trosset d'una cançó per veure una mica aquesta instrumentalització que hi ha?
Vinga. Thank you.
això és una altra cosa, ja.
Això ja comença...
Més animat, amb més potència, amb més ambient... Sí, 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 eh? Se nota també quan entren una família d'instruments, una altra, si es vent, si és, no sé, què ritme constant. Que en aquest cas, que seria? Serien... bé, la base que hi ha just en un principi, quin instrument seria?
La base són uns bongos.
Bongos, això.
I el contrabaix, que són qui duen el ritme i inclús en uns solos seguiran sonant, no s'aturen mai. Són sempre la base principal i del que... En aquest cas no hi ha bateria.
No, clar, li dones més intensitat o menys, però tot ho tens sense aquesta base.
Sí, i després d'introduir-se a ells, pues, han començat els saxos fent un motiu melòdic, després s'han anat els altres saxos ficant i han anat tots fins a crear un tutti, que un tutti és quan toquen tots els instruments d'aquesta orquestra o d'aquesta big band.
Ha anat increixent, podríem dir, no? Ha anat evolucionant i s'han anat afegint instruments d'aquesta big
band. I després pues, han tornat a quedar altra vegada només els bongos i el contrabaix per començar el solo de la trompeta, que en aquest cas pues, pot ser que toqués el mateix Dizzy o que tinguessin pues, els instrumentistes que toquessin la trompeta i que ho fessin ells.
Clar, és que imagino que d'això també se tracta una miqueta, no? Anar jugant amb tots els instruments, ara dona-li més potència i menys i anar creant aquesta també melodia amb uns instruments o uns altres. Clar. Així i... també va canviant la cançó i és el que dèiem, la tornada, la introducció, com que també té exacte. Unes parts concretes.
I bé, acabam d'escoltar en Dizzy Gillespie i sí? La seva orquestra. La cançó era Manteca, crec
Manteca?
Que l'haurem escoltat qualque vegada.
Sí, 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 me sona.
I bé, ja començàvem a entrar a la dècada dels 40, on ja han passat el final de la Segona Guerra Mundial i també que va suposar una sèrie de canvis en el jazz. Veníem d'unes big bands on el seu interior destacava molt el swing, però que ha passat quasi una dècada començava a estar una mica endarrerit i on es va donar molt més espai a les improvisacions i que va fer aparèixer el bebop, que és una gran influència del blues, i on Dizzy en va ser un dels majors exponents d'aquest nou estil. I en aquest nou estil, pues, les formes musicals ja eren molt més complexes, on molts cops pues, aquestes no eren enteses per al públic i també el que va fer va ser anar provocant com un distanciament entre aquests. Era com a, veníem d'un jazz més primitiu, més senzill, i ara els hi amolla d'això i diuen i que estan tocant, no entenc el que estan fent. I molts pues, ja no els hi atreia i...
Ja no era el que estaven avasats i ja no ho entenien tant, no?
Clar, hi ha molta gent que quan veu canvis o de dins d'un mateix estil musical i ja afegeixes qualque cosa que no era com sempre, dius, ai, ja no m'agrada, ja no vaig escoltar.
I també aquí veiem una vegada més com els estils musicals evolucionen i se fusionen entre clar. Ells. Perquè aquí hem agafat coses de blues... Clar, així també és com sorgeixen nous gèneres musicals, no? Agafant un poquet d'aquí, un poquet d'allà, i a vegades es veu que costa que la gent accepti una nova composició, una nova clar. Mescla d'estils musicals, o sigui que a vegades costa. En però aquest bueno. Cas va ser així, no?
Sí.
No va agradar molt.
Bueno, poc a poc va anar agradant més, però en el principi era com...
Jo crec que això també, no sé si te passa a tu, Alba, és quan a lo millor escoltes per primera vegada una cançó i no t'acaba de fer, però de tant d'escoltar-la perquè te la posen a una ràdio, a una altra, perquè és una novetat, on al final ja com que t'hi has avasat i dius, però no me desagrada.
Exacte,
no?
Dius, a cada vegada que l'escoltes escoltes una cosa nova que abans no havies
sí,
escoltat
sí,
i dius,
sí.
Ui, això ja me comença a cridar més l'atenció. No m'escoltaré més deteniment.
De bones a primeres no és el que més m'agrada, però mos hi adaptam.
Exacte. I bé, a l'arribada d'aquest estil a les big bands, pues, aquestes varen començar a canviar el seu estil a la intenció pues, d'oferir una major llibertat entre els músics solistes i incloure noves característiques a les seves interpretacions.
Uh-huh.
I cap als anys 50 també ens trobarem amb un altre canvi d'estil que el cool jazz.
Oh, cool jazz.
Que, bé, que hi hagués aquest ressorgiment d'estils i canvis, pues, no significa que els altres estils ja desapareguin, no? Simplement pues, que s'anaven implementant, afegint el nou repertori de Big Band, inclús fusionant entre ells, de dir, sí. Pues, agafa un pot de swing i després hi fic cool jazz i anant fent.
Anant mesclant.
Exacte. Que avui en dia també passa en,
moltíssim,
inclús ara amb el ressorgiment de la música contemporània, que se mescla mil i un conceptes,
no saps
què són,
tantes coses allà.
Sí. I bé, pues, en aquests anys, en els anys 50, aquest estil pues, se caracteritzaria per la negació de l'expressió dels ritmes del bebop mitjançant un ritme més lent i unes melodies poc accentuades pues, que creaven com una sèrie de sonoritats tranquil·les que animaven a relaxar-se així com ho anaves escoltant i on també se sumaven grans interpretacions i improvisacions i on també algunes d'aquestes big bands com la que va ser d'en Benny Goodman varen començar a retallar personal reduint primer les agrupacions en quartets, quintets o octets i on finalment pues, el varen acabar dissolent.
És a dir que van passar d'una big band a que aquesta big band se vagi reduint fins a arribar a un punt que ja no sobreviu, no?
Clar, sí, va aquest punt que algunes de les big bands s'anaven extingint, però d'altres també anaven ressorgint.
Clar.
Tot també venia depenent dels estils i com passa ara. De
com t'adaptes també, no?
De lo que t'adaptes i de lo que s'adú. Uh-huh. De la moda que hi havia en el moment.
Clar.
I bé, però als anys 60 pues, encara se conservaven moltes d'aquestes big bands i sobretot pues, varen ser marcades per una cultura afroamericana, ja que el racisme dels guetos i la ràbia que tenien al seu interior degut a la violació dels drets que encara aquells anys hi havia, pues, va explotar en forma de revoltes liderades per en Martin Luther King.
Sí.
I en aquesta situació pues, el jazz es veia afectat pues, com per una renovació i per una recerca d'una major llibertat on els músics solistes pues, comencen a realitzar improvisacions a les que rompen les lleis de l'harmonia i que surten de la tonalitat, formant així el nou gènere que se diu el free jazz.
Uh-huh. Per free jazz per tantes improvisacions que hi ha, no?
Per improvisacions i free, bé, lliure, no?
Exacte.
Tu tenies una tonalitat, però a lo millor el solista deia pues, utilitzaré aquesta tonalitat, però ficaré notes d'una altra. Mm-hmm. I ja hi havia aquest canvi que comença a ser contemporani, que dius...
Sortir de l'estructura, sortir de lo marcat,
sí,
no?
Sí, exacte, sortir d'allò rígid i cercar pues, altres tonalitats i altres figuracions. I no només varen fer canvis en aquesta harmonia, sinó que també aquestes improvisacions eren molt més llargues que abans i es començarien a utilitzar pues, uns compassos més complexos i canvis entre aquests dintre d'un mateix tema. Per exemple, si una cançó començava amb un 4x4, pues, a mig de la cançó podien anar a un 6x8 i anaven a un 3x4 i tornaven al 6x8 i...
Mesclaven.
I mesclaven tota l'estona. Però així que, si voleu, n'escoltam... Una cançó.
Un trosset, vinga. Efectivament, una mescla,
sí,
de canvis de rima, ha començat més energètic, després ha baixat una miqueta I bé, fa aquesta mescla, no? No, no té un patró per seguir, no?
Exacte.
És més l'improvisació, el que dèiem.
Sí, i bé, hem escoltat la Sun Ra Orchestra amb la seva cançó Horoscop.
Mm-hmm.
I aquesta pues, ha estat la Big Band, una de les que va tenir major influència de la dècada dels anys 60, dirigida per en Sun Ru, un característic pianista i organista autodidacte, i on entre els anys 40 i 50 pues, li va permetre endinsar-se en diferents estils de jazz, on a finals dels anys 50 però va començar a dirigir aquesta Big Band que hem acabat d'escoltar.
Sí.
I que encara la tenim aquí de fons.
la tenim posada per anar escoltant també el que anem dient.
Exacte. I aquest pianista pues, el que feia era realitzar una música molt influenciada amb els ritmes africans i asiàtics, que en aquesta cançó la millor no s'han notat molt, però que si escoltau pues, el disc de Sun Ra and His Orchestra, si l'escoltau, pues, podreu veure ja aquests motius molt més marcats.
Mm-hmm.
I
se destaca més, no?
Sí, i també pues, fusionarà els estils del bebop i el swing amb aquest tempo i com part variat, inclús va començar introduint noves sonoritats amb instruments electrònics com el teclat.
Uau.
Que començaven
sí.
a resorgir.
Pots que n'hi havien, exacte.
Sí. I bé, com cada estil i gènere, pues, apareixen noves paraules, no? Normalment procedent de l'italià, que donen indicacions a l'hora d'interpretar la partitura. Per exemple, el tutti, que ja ho hem explicat
sí.
abans, on es produeix pues, quan tota la Big Band de la mateixa figuració melòdica toquen a la vegada, i que se diferencia del soli, on passa a tocar una única secció d'instruments de la Big Band, o si només està indicat pues, a un dels instrumentistes.
Uh-huh.
I, o també podem escoltar la paraula background, que vendria a ser pues, com una espècie de fons o un suport harmònic, que en aquest cas pues, seria la secció rítmica, faria aquest background, que qualsevol secció de Big Band ho pot fer. Ja pot ser, ho sol fer el contrabaix...
El que dèiem en un principi que me fixava, no?, amb aquest ritme que seguia,
exacte.
Aquesta base, i d'això ara és un background.
Clar, i inclús aquesta base també podria fer-la els saxos, jo també m'he trobat en dir, vale, pues backgrounds, baix, bateria i saxos, baix, bateria...
Tu toques un saxo,
sí.
N'has fet alguna vegada de background?
Sí, hem fet backgrounds de... Bé, depèn del repertori
sí,
també.
Clar.
I tot, inclús a Barcelona teníem una Big Band que van muntar un company de classe i anàvem a Rubí, a un poble a tocar, però clar, ara amb tema Covid
és difícil.
No se pot fer res perquè, clar, érem 15 músics i en un espai tancat sense ventilació ens van dir, nanai.
Així bé, però ara que... han de ser positius perquè tot
no,
millorarà.
Sí, sí.
I...
Jo espero que sí.
Ara teniu temps per cercar repertori nou.
Exacte.
I per cercar coses noves. Mira, s'ha de mirar la part positiva.
Però mira, ja que queden 4 minutets...
Sí, sí, falta poc per acabar.
Anant ja cap a lo darrer. No, no acabarem mai perquè podríem estar xerrant aquí.
La darrera cançó d'avui, podem
sí.
dir.
Però bé, els anys següents, no?, dels 80 i dies d'avui, segle XXI, pues, el jazz va anar continuant i encara avui continua, ja que aquella crisi que anaven perseguint i arrossegant pues, es va anar superant poc a poc, i on per fi el jazz pues, va començar a ser reconegut com un gènere de culte entre la societat i va ser declarat inclús un tresó cultural nacional per al Congrés estatunidense.
Uau.
Sí, sí, va ser ja un gran pas. I també pues, que amb el sorgiment del rock, molt del nou repertori també apareixia una fusió d'aquests dos estils, i que aniran apareixent amb múltiples big bands que s'aniran formant escoles, instituts i altres institucions musicals, i on aquestes pues, han anat barrejant altres gèneres nous sorgits també amb els moviments contemporanis. Així que per acabar, crec que vos deix amb aquesta big band que se diu The Jazz Messengers, formada i dirigida per Nart Blakey, que és un percussionista, i que escoltarem One by One.
Molt bé, idò, ho tenim de fons, anem a donar-li un poc més de volum. el que deies, Alba, una miqueta més actual, això, ja, sí, m'ho ja sona més, estan més avasats.
Sí, sí,
però... I esperem poder sentir la teva Big Band alguna vegada, veure si també vos animeu quan tot això passi i veniu aquí a sí. Mallorca.
Estaria molt
que,
bé.
Que, com deies, se creen Big Bands de qualsevol lloc, instituts, centres, i mira, en el teu cas, una universitat ha sortit sí. una Big Band.
Sí, és a dir, de la universitat, per exemple, de la meva classe, també érem amb Miki... que va ser qui li van fer l'entrevista sí. amb el seu grup i jo, i després pues, hi havia gent que venia d'altres racons de Barcelona, inclús...
contactes, no? Un per l'altre.
Sí, el director venia de Cornellà i un venia d'aquí, l'altre amic de tal, però mira, vàrem formar aquest grupet i va, era interessant.
Que bé, doncs, moltes ganes també de poder sentir-vos tocar algun dia.
Amén, sí, amén.
Idò, nosaltres acabem l'output d'avui, d'aquí 15 dies te tornarem a tenir, en aquest cas imagino que serà online
ja
una altra
sí,
vegada.
Ja sí, perquè demà me'n vaig, que jo ja avui he començat classes.
Idò, toca que... tornar a la rutina.
Ja
moltes gràcies, Alba, i nosaltres vos deixem amb el butlletí informatiu d'Ivetres Ràdio. Adeu a tots!
Si els locals de Capdepera passen avui a disposició judicial,